Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
La història explica el que ha passat, la poesia el que hauria de passar. Un tal Aristòtil. Hola, què tal? Comença el Fila Zero. Benvinguts al programa cultural de Ràdio Palamós. Avui entrevistem a la Marta Bellvehí. Ella és palamosina, il·lustradora. N'hem parlat diverses vegades en aquest programa i està d'enhorabona perquè acaba de publicar la seva primera novel·la, Bruna Brown. I tot i que podeu pensar, clar, la Marta és il·lustradora, serà una novel·la gràfica. No. És una novel·la on el text hi té una gran importància, evidentment també acompanyada de les seves il·lustracions. Una novel·la juvenil que la setmana que ve presentarà ja a Barcelona. I de seguida en parlem amb la Marta Bellvehí. A la segona part del Fila Zero, cinema amb en Martí Sansebrià, que és el que li ha agradat i que no, de les estrenes cinematogràfiques d'aquests dies a Palamós. Aquest és el menú del Fila Zero d'avui, 18 de febrer 2022. Comencem.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
L'il·lustradora palamosina Marta Bellvehí està d'enhorabona perquè acaba de publicar la seva primera novel·la. És Bruna Brown, una novel·la juvenil. Una novel·la que parla honestament de temes com la salut mental en els adolescents, les relacions familiars i d'amistat, el descobriment de la sexualitat, la precarietat juvenil o la violència masclista. Amb la Marta hem parlat diverses vegades en aquest programa. Ella és il·lustradora i dissenyadora gràfica, ha treballat per la revista Under Rock, il·lustrant cançons, ha dissenyat cartells de festival, ha fet il·lustracions en directe per músics com els Amics de les Arts o en Cesc Freixes, imparteix cursos de creativitat, col·labora en campanyes contra la violència masclista i ha pintat més d'una dotzena de murals amb missatges reivindicatius. En tenim de ben a prop, aquí, per exemple, el Punt Jove de Palamós. En els últims anys, a més, s'ha format en el camp de l'escriptura i fa un parell d'anys, ara ja més, no? El 2019, fa 3 anys, va publicar el fanzine Casa Soc Jo, per la qual cosa també vam parlar amb ella. Bruna Brown és la seva primera novel·la i avui en volem parlar. Què tal, Marta? Bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats.
Moltes gràcies.
Acaba de sortir del forn, Bruna Brown?
Sí, fa res, poquíssim, des de dimecres.
I quines sensacions tens?
Sobretot estic bastant nerviosa, perquè és una cosa nova per mi i també estic molt, molt il·lusionada. Em fa molta il·lusió tot el tema, això de presentar-ho, de que la gent s'ho pugui llegir, que em puguin opinar què els semblen els personatges, com s'han sentit. Tot això, clar, ara estic com expectant, perquè, clar, en principi ningú encara se l'ha llegit, però em fa molta il·lusió.
Clar, i a més, molta gent es deu pensar, com que tu ets il·lustradora, i evidentment en el llibre hi ha il·lustracions, es deu pensar que és una novel·la gràfica o que és un còmic, però no. Vull dir, el text hi té un predomini també important.
Sí, de fet el text és el protagonista. Les il·lustracions vaig decidir al final afegir-les, però diguéssim, són com un acompanyament que també pensava que era important que hi fossin, perquè és això, jo vinc de la il·lustració i no sé, em semblava com estrany també crear alguna cosa i no ficar-hi com aquest punt d'il·lustració. De fet, va ser una decisió important perquè jo al principi, quan tenia la idea al cap i encara no sabia molt bé quina forma donar-li, vaig pensar de fer una novel·la gràfica. El que passa que també és un tema complicat perquè per mi era molt més natural escriure el que és una novel·la convencional, centrar-me en el text, però a la vegada també volia fer les il·lustracions i al final vaig decidir apostar pel text, concentrar-me a fer un bon text, i que ja era prou repte, i deixar de banda una mica la meva faceta d'il·lustradora perquè al final sentia que també m'estava com lligant d'alguna manera, com que havia de justificar-me amb les il·lustracions. Per això vaig dir, no, és una novel·la, text, i al final, no, vaig dir, doncs va, també en farem algunes il·lustracions que les vaig fer noves, perquè n'havia fet feia anys, però les vaig descartar, i per això et dic que aquesta vegada com el protagonista és el text.
Clar, això devia ser una novetat per tu també, perquè, clar, un cop ja has acabat d'escriure, després sí que et pots posar a il·lustrar d'una manera més relaxada.
Exacte. No volia que em condicionés el fet de la il·lustració, no volia estar pendent això, perquè al final també dedicava moltes energies en aquest projecte, que clar, d'entrada és un projecte no remunerat, és un projecte personal, que jo feia estones, quan, no, al vespre, quan tenia una mica de temps, mentre anava compaginant amb els meus encàrrecs d'il·lustració. I això també feia tot plegat una mica complicat, de dir, doncs, ara escric, però a la vegada també haig de dedicar hores a crear les il·lustracions. I el fet de prioritzar, de centrar-me i dir, doncs ara vull aprendre, vull dedicar-me al tema de l'escriptura, ha fet que després les il·lustracions les hagi fet com una més a més, gaudint-les i sense cap tipus de pressió.
Quant de temps has estat per fer-ho?
Clar, tot plegat és complicat de comptar, perquè la idea en si va néixer fa molts anys. Jo crec que potser farà, és que no et sabria dir si 7 anys o alguna cosa així, que ja em rondava pel cap fer alguna cosa. Però ja et dic, primer tenia el cap com fer una exposició, després vaig pensar això, fer una novel·la gràfica. El tipus de narrador també va anar canviant. Primer vaig fer-ho més tipus un diari, després no, saps? Vull dir, ha anat canviant tant que no sé en quin moment, no, va començar a ser el que és ara, però així com potser més, com m'ho vaig agafar més seriosament i vaig anar agafant una rutina, podríem dir, jo crec, el 2018.
És aquí quan
començar.
És quan apareix la Bruna Brown?
No, de fet, el 2018 tenia un altre nom, la protagonista. Es deia Laia.
Es deia Laia.
Ho vam canviar.
I tots aquests... Vull dir, què et passava? No, vale, no, la Laia no, fora, no li veig, no veig que es digui Laia.
Mira, a mi em va passar que, clar, jo escrivia... No? Quan, això que et deia quan estava sol, estones, el que em anava passant pel cap. Però en aquest any em va venir com, bueno, un impuls de que vaig tenir moltes ganes d'apostar per aquest projecte i dedicar-hi molta energia. I em vaig apuntar unes classes al laboratori de lletres de novel·la. I això em va anar molt bé perquè em va ajudar a agafar l'hàbit d'escriure, també de llegir amb més intencionalitat que no només entretenir-me, no? I recordo que en aquelles classes, doncs, ho comentàvem tot, clar, ho anàvem construint i cadascú venia com amb el seu text i deia, ostres, doncs jo penso que això, tal. I anava molt bé com per veure-ho des de fora, que evidentment després tu decideixes no cap on vols enfocar, però per sortir una mica com d'aquesta bombolla que et crees quan estàs escrivint. I un dels comentaris que recordes em deien que això, que Laia era un nom massa comú. I vaig pensar, doncs potser sí, però se'm feia molt estrany, perquè jo durant un temps ja en el meu cap era la Laia. Però després vaig pensar el nom de Bruna, que em va agradar molt de seguida, i ja, clar, ja em vaig acostumar, i ara ja és la Bruna oficialment des de fa molt de temps.
I el cognom?
Es diu Bruna Ventura.
Ah, val. Vale, lo de Bruna Brown és una altra cosa, doncs.
Sí, exacte, sí. No, no és que es digui Brown de cognom, però bueno, té el seu sentit que s'entén després quan llegeixes un llibre.
Qui és la Bruna?
Doncs la Bruna és una noia de 18 anys, els acaba de fet, en el primer capítol, que bueno, s'ha trobat en una situació una mica complicada que passen molts de joves en aquesta edat, que és haver-se d'enfrontar a l'examen de selectivitat, no? Aquesta prova pesada que quan ets més gran ho veus des de lluny i
quins grans records, sí, quins grans records.
Clar, però en el moment sembla que sigui el que hagi de decidir el teu futur i bueno, de fet també és una mica, vol ser una mica una crítica com aquest sistema que sembla que tot ho haguem de decidir, que no ens puguem equivocar i que ens exigeixen sempre molta pressa i molts encerts. Llavors, ella es veu saturada, no? Es veu sobrepassada per aquest moment, li ve com un atac de pànic i marxa corrent. Llavors, sent molta vergonya, perquè ella és una noia bastant insegura, molt introvertida, i decideix que no és capaç d'enfrontar-se a la situació de que els seus amics continuïn com amb el que s'espera de tots ells, que és començar la universitat, conèixer nous amics, tot això, i que ella vol fer alguna cosa diferent i se'n va a l'estranger, se'n va a Anglaterra a aprendre anglès, i així sent com, bueno, que aquesta fugida socialment està ben vista, no? Està justificada perquè tothom vol anar a aprendre anglès, i a la vegada, doncs, per ella és una escapatòria de, bueno, no sé què farem la meva vida, però almenys estaré allà i no hauré d'aguantar els judicis de ningú.
Ara estava pensant, tu vas anar a Anglaterra a viure també, no?
Sí. Jo vaig anar-hi en un altre context, perquè hi vaig anar acabada la carrera.
Ah, vale, acabada la carrera, vale. No hi ha un punt autobiogràfic aquí, doncs?
El que hi ha sí que és una font d'inspiració, perquè, clar, jo vaig anar a fer d'auper, igual que la Bruna, a Birmingham, igual que la Bruna, però el que a mi m'ha servit com a llavor per després crear aquesta història. Jo ja saber un context, saber, bueno, pot tenir com anècdotes, coses que he viscut o les meves amigues, al final, no? Et pot situar molt més fàcilment en aquell escenari i crear una història. Però no és un llibre autobiogràfic.
A partir d'aquí, doncs, no? en aquest context i a través de la Bruna, amb aquesta novel·la, doncs, parles de diferents temes que són importants sobretot per al públic a qui va dirigit més, no? aquesta novel·la, que seria el públic juvenil.
Sí, exacte. Això també s'ha anat construint amb el temps. Jo al principi tenia molt clar que volia fer una novel·la que parlés com d'aquesta gestió del fracàs, d'aquesta exigència en buscar l'èxit, però també a la vegada, doncs, bueno, jo també m'he anat com adonant de certs temes que em semblava que també eren importants de destacar, no? I tractar-los amb naturalitat, com em sembla que s'ha de fer en una novel·la juvenil o en qualsevol. Però com els temes que has dit, no? El tema també, per exemple, de la violència masclista, hi apareix en diferents formats, diguéssim, s'hi troba com a societat, però també com a ella la viu de diferents maneres. I, bueno, és que tampoc no sé molt bé, saps? No puc explicar gaires coses, però sí, són temes que hi seran presents.
Un cop vas acabar-la, quin va ser, doncs, el procés següent, no? Perquè m'imagino que hi ha com una sensació d'alliberament, sobretot després de totes aquestes fases que has explicat, no? que van anar canviant el projecte a mesura que passaven els anys i que li anaves donant voltes, però un cop ja dius, vale, és rodó, tot ja m'agrada, després dius, vale, i ara què em faig? Com ho faig per publicar-lo, no?
Sí, clar, la sensació de que està acabada és curiós perquè no la tens mai. Perquè, clar, li he anat canviant tantes coses que és molt difícil dir, ja està acabada, perquè va passant el temps i tu també aprens coses noves i veus que aquell tema potser l'hauries d'enfocar d'una altra manera. I clar, així pots estar eternament. El que passa que arriba un punt, no, que dius, crec que ara ja està prou madura com per poder-la ensenyar. A mi em va passar el gener de l'any passat, el 2021, que jo vaig dir, ja està bé, ja. Jo ja he arribat a la conclusió que ja la puc ensenyar. I la vaig presentar a l'editorial Fanbooks, que al cap de no gaire em van dir que els havia agradat molt i que la volien publicar. I clar, per mi això sí que va ser com el moment de uah, ara ja és de veritat, no? Perquè no m'esperava que em contestessin tan ràpid per començar, perquè normalment no et diuen aquests processos, igual no se la llegeixen, no triguen molt. I en el meu cas vaig tenir molta sort, perquè se la van llegir molt ràpid i els hi va agradar molt. I llavors recordo molt la felicitat de reunir-me amb la meva editora i comentar la novel·la, perquè era com, uau, una persona que no conec de res i m'està parlant dels personatges i tot, i molt xulo, no? I llavors sí que hi havia com algun, en el procés d'edició sempre hi ha alguna coseta a retocar, com, no? Després també et fan la prova de, com es diu, les galerades, no?, que t'ho passa una correctora. Per això també t'he dit que el de dir acabada, clar, potser fa poc realment, perquè sempre tens com aquella, ai, això, aquesta frase la canviaré al final, saps?
Sí, però un cop ja està impresa i la podem trobar a les llibreries, ara sí que ja doncs, està en un procés relativament acabat, eh?
No, ara ja sí, i de fet ja és quasi com no la vull llegir, quasi, per si veig coses que m'hagués agradat canviar, però ja està.
No canvies res ara, si de cas pots fer una seqüela, o no, perquè m'imagino que també un cop doncs, has fet la primera, suposo que també ara deus tenir ganes de relaxar i de continuar amb la teva altra faceta d'il·lustradora, però m'imagino que... Ja està, no? És com una prova superada i que podria haver-hi més novel·les.
Sí, i tant. Sí, clar. Podria continuar parlant de la Bruna o podria escriure una altra història. De fet, ara estic escrivint, però sí que no tenia ganes com de continuar la mateixa història, també per buidar-me una mica mentalment. Estic escrivint ara com el que m'agradaria que fos una novel·la gràfica. En aquest cas sí que hi haurà molta presència d'il·lustració i clar, doncs és una temàtica diferent i tot. Però sí, no sé, és com que clar, li tinc tant d'afecte a aquest personatge que penso que sí que si anés bé, això sempre, clar, doncs, si a la Gil li agrada i es veu com que a la Gil li agradaria tenir una segona part, doncs es podria fer i tant.
Ara ve la part de... fer-ne difusió, no? I una de les maneres és presentar-lo. La primera presentació serà a Barcelona d'aquí poc, no? El 22 de febrer?
Sí, exacte, el dimarts que ve, el dia 22, a les 7 del vespre, a l'Espai Abacus del carrer Enric Granado, presentaré amb la Míriam Cano.
Ha de ser xula la sensació aquesta, no?, de fer la primera presentació ja sobre Barcelona?
Sí. Home, jo tenia molt que volia fer com a mínim tres presentacions perquè són tres llocs importants per mi. La primera vam decidir que la faríem a Barcelona. De fet, la Bruna és barcelonina. Però també, per exemple, té un vincle amb Palamós, ella. I, clar, evidentment, jo soc palamosina i penso també m'agradaria presentar-la a Palamós i també la presentarem a Girona, que és on visc ara actualment. També em semblava important presentar-la a Girona.
Són els tres llocs. Bueno, és allò que ens comentaves l'última vegada que vam parlar, eh? Les diferents cases, no?, que la Marta Bellví ha anat tinguent al llarg de la seva vida, també.
Sí, és clar. Si es donés l'ocasió de presentar-ho més llocs, també, jo encantada. Però aquests tres, com per començar, em semblava que eren importants.
A Girona, el dia 5 de març.
Sí.
I a Palamós encara no tenim data.
Encara no tenim data, no? Quan ho tinguem lligat així ja en parlarem.
D'aquí poc vindrà Sant Jordi, per cert.
Sí, clar.
No sé. Jo ho deixo anar.
Ara m'hauré d'endinsar en aquest món de signatures i tot això, hauré de pensar dedicatòries.
Ah. Bueno, dedicatòries. Probablement et demanaran un dibuix.
Ostres, això no ho havia pensat, eh?
Ara hauràs de fer una mica d'escalfament abans de començar perquè pots acabar amb el braç amb agulletes, eh?
Ja, bueno, clar, a part jo el meu tipus de dibuix no és així ràpid, precisament, no sé com ho faré.
No, ara jo se m'ha acudit això i no et preocupis que...
Sí, ja ho solucionem.
Amb la signatura, amb una signatura i una dedicatòria jo crec que ja tindràs contents a tot el públic que li... Doncs que llegeixi aquesta novel·la, el Bruna Brown, la primera de la Marta Bellvehí. Marta, a més, darrerament estàs molt activa també, no? Vull dir que et va molt bé amb el tema de les il·lustracions.
Sí, estic contenta, la veritat, perquè tinc feina i a més són projectes que a mi em motiven. Ara, de fet, d'aquí a poc faré també un parell de murals feministes, ara al mar, a Sant Pere Pescador i a Figueres. I sí, a mi són temes que em motiven i que m'agraden perquè no és entendre la il·lustració des d'una posició decorativa, sinó que serveix com per reivindicar missatges que comparteixo. Per tant, jo estic encantada. També faig tallers i bueno, i diferents coses ara.
Evidentment, no és merament un mural estètic, sinó que hi ha doncs, aquest missatge al darrere, però també ha de ser curiós que, clar, d'aquí poc aniràs voltant per Catalunya i pot ser que doncs, a molts de municipis on vagis vegis el teu segell allà,
Sí, home, seria molt xulo. Clar, a veure, no sé, tampoc no crec que arribi, no?, a tenir allà el número de tots els pobles, però sí que és divertit. Jo dic que faig com de foraster, però en plan artista, perquè sempre vaig a un munt de pobles i m'agrada perquè els coneixo des d'una altra manera. Fins i tot ara fa poc, al desembre, em vaig fer una calonja, i poble que evidentment conec perfectament, però tu mires des d'una altra perspectiva quan estàs pintant, perquè normalment no passes tantes hores al carrer, no?, en un mateix lloc. Clar. I veus la gent passar, veus la gent com s'ho mira, quin tipus de persones passen pel carrer, no sé, són coses que t'hi fixes quan estàs pintant un mural a l'exterior i és molt divertit.
Gent que et pregunta què fas, no?
Exacte, també. Bueno, també les dinàmiques com que es van repetint a tots els pobles. Per sort ja ningú em pregunta doncs, si ja he demanat permís per fer-ho. Ja entenen, no?, que és la meva feina. Però sí, normalment la gent és com supermaca i agraïda.
Que no es pensin que ets una Banksy, no?, a la catalana i diguem, han vingut aquí a embrutar la paret. Escolta, que ara que has dit això de Calonge, poble de llibres, no és un mal lloc, sí, també per fer una presentació de Bruna Brown?
Sí, de fet, encara no hem lligat res a Palamós i tampoc no sé si ho faré a Calonge, o sigui, estic com mirant a veure com ho farem. No sé si faré una a Palamós i una a Calonge o només una, no ho sé encara. Hem d'anar veient.
On la podem trobar, Bruna Brown?
Doncs a qualsevol llibreria.
Sí, heu fet una edició grossa?
Sí, Déu-n'hi-do, estic contenta perquè Fanbooks és una editorial potent i que arriba a tot arreu i, bueno, clar, evidentment, no?, cada llibreria després decideix quins llibres vol tenir en el seu local, però en tot cas, si no li trobéssiu per qualsevol cosa, sempre ho podeu demanar i s'envia al cap de res.
Molt bé. Doncs, Marta, felicitats per aquesta primera novel·la, Bruna Brown, aquest projecte que doncs, esperem ben aviat poder sentir-lo en una presentació aquí a Palamós o a l'Empordà, o ben a prop. De moment, però, a la Marta Bellveí, qui estigui a Barcelona, la podria anar a veure a la Bacus el 22 de febrer, la setmana que ve, o a Girona, sí, el 5 de març. Marta, moltes felicitats i et seguim la pista, amb tots els teus projectes que fas.
Moltes gràcies.
Fina Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Segona part del Fila Zero, parlant de cinema amb Martí Sant Cebrià. Martí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Estàs content amb el resultat dels Goya?
Sí, home, era completament previsible. A més, no hi havia res que poguessin premiar en Will Smith, doncs a partir d'aquí era cantat que en Bardem arrasaria, que la producció catalana està en un punt àlgid, sobretot hem parlat durant tot aquest temps que fem el programa de noves directores i directors.
La Carla Simón amb el Carràs.
Sí, la Carla Simón, també la Ballús, també ara fa pocs dies. Doncs això demostra que el talent en aquest país, a tots nivells, perquè si t'hi fixes hi ha interpretatiu, hi ha tècnic, hi ha guionistes, hi ha tot, i hi ha un relleu generacional molt, molt, molt important, i això, pues, no ho sé, reconforta moltíssim que després de 4 anys una pel·lícula d'una directora catalana guanyi el Festival de Berlín. És una plataforma a nivell europeu per reivindicar el cinema d'aquest país, el cinema que es fa aquí, que és, a mi, la gran virtut de tot el que he vist de projeccions catalanes és que són senzilles i sentides. Són pel·lícules amb sentiment, fetes amb senzillesa, no volen anar més cap allà del que pretenen ells, I això fa que les bases fonamentals del cinema, però també dels actors, dels actrius, dels tècnics, siguin sòlides. I això farà que l'estructura, en un temps, què falta? Finançament. És el gran problema d'aquest país, el finançament. Bueno, estem amb el que estem, estem al país que estem, i bueno, també l'única virtut que poden trobar és que aquesta llei dels audiovisuals pues aboquin una mica d'aquests fons europeus a lo que és la producció del cinema i també de sèries, per què no ho dir-ho? Perquè són compatibles, encara que jo només apoyo tot el cinema en aquest cas, però també, i que aquests nanos que surten de les escoles de cinema d'aquí puguin tenir una trajectòria important dins el món que han escollit ells.
Molt bé. Anem a repassar pel·lícules. Primer anem amb les que ja has vist i comencem amb el, no sé, Uncharted, per exemple.
És una pel·lícula banal i intrascendent.
Molt bé. És... Ho deixem així? Ho
deixem així? No.
Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido.
En Tom Holland demostra en sobremanera que és un actor amb carisma, és una pel·lícula carismàtica, els tres personatges que intervenen amb ella tenen un d'això, però esclar, si una pel·lícula has de partir del punt de referència que has de conèixer el videojoc per intentar-la disfrutar més, ja et condiciona una mica, i aquí estic no condicionat una mica, estic condicionat del tot.
Chaval, ¿no eres muy joven para ser barman?
¿No es muy viejo para el baile de instituto?
Llavors comença molt forta, l'escena és d'aquelles escenes que sembla que se'n fotin, però està molt ben realitzada, que és que un tio cau d'un avió sense paracaïdes i sense res.
¡Oh, Dios!
Li cau un Maserati i un cotxe a sobre. O sigui, amb aquest punt de vista vaig pensar, bueno, jugaran amb el sentit de l'humor i crearan, t'han creat expectatives perquè això tingui un punt, valga la redundància, d'espectacularitat. Però tot això es va diluint.
¡Oh, qué susto!
No deberías jugar con niños grandes porque te voy a dar en buena deus y en bienvenida.
¿Qué?
I llavors tot és obrir amb un dues claus diferents portes i arribar també a la cloenda final, que és la mateixa escena que del principi.
¿Eres coleccionista?
Solo como hobby.
Para mí no es un hobby. Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre.
Llavors, què veus? Bueno, mira, te sentes un rato, deixes les neurones a l'entrada, que ara habitualment ho has de fer, o almenys jo ho he de fer bastant habitualment, i recollir-los a la sortida, i, bueno, he vist una cosa entretinguda. El que sí que demostra, i torno a dir, que en Tom Holland, que deu tenir 20 i pico pocs anys, està a totes les salses, i sobretot amb aquest cinema espectacular, i ara veurem si pot seguir amb aquesta trajectòria ascendent dins aquesta temàtica, o bé vol diversificar i vol demostrar que, a més d'un tio de cinema d'acció i d'aquesta classe de cinema, sap fer alguna altra cosa més.
Una pel·lícula sobre videojocs i que al final doncs, el que apliquen és les noves tecnologies, que això sí que ho fan de forma espectacular.
Sí.
Belfast, què tal?
Fantàstica. Oh, va caure la bava.
Todos tenemos nuestra propia historia. Pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo terminan, sino el lugar donde comienzan.
Vaig crear moltes expectatives en la pel·lícula. No tan sols s'han confirmades, com en algun cas s'ha superat. És una meravellosa carta d'amor cinematogràfic al seu país i a la seva infantesa.
Santo Dios.
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan.
I ho fa d'una manera, d'una sensibilitat enorme. I això que podia ser una pel·lícula adulcorada, una pel·lícula d'aquestes amb punt de sinceleria, aquí no. Està molt ben plantejada des d'aquest punt de vista.
Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen.
Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle.
Si tocas a mi familia, te mato.
hi ha hagut crítiques envers amb ella, que ja ho vàrem dir també, que tot el que va passar a Belfast durant aquest temps, totes les lluites de religió que hi van haver, de confrontació, passen un segon plan. Però jo sóc conscient de que el senyor Ken Brahan no ha volgut entrar en aquest món. Ha volgut explicar que durant aquest període ell va viure una sèrie de situacions personals.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Es la hora.
¿La hora de qué?
De la guerra.
I també és molt maco les interrelacions que hi ha entre el veïnatge. Tot això és un element humà que a mi em va colpir moltíssim.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia.
Por si això, sobre això, i poses una banda sonora amb en Bob Morrison, que està tan ben integrada en aquesta situació. Jo no ho sabia, que havien sigut veïns.
Però és que era de Belfast, també.
Sí, 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 però havien sigut veïns, curiositats. I trobes, després d'un càsting de 1.200 nanos, després 600, etc, el personatge que l'encarna és el seu alter ego infantil, està meravellosa. Només hi ha una certa que discrepo, però, en fi, dins el metratge de la pel·lícula, una sèrie que no li surt, o sigui, no és del mateix nivell de tota la seva interpretació. I per complementar tot això, una fotografia en blanc i negre que és brillantíssima, encara que sembla una contradicció, està molt ben plantejada. Sortosament els cinemes d'aquí Palamós han millorat molt tècnicament i pots disfrutar d'aquest cromatisme negre, que en dic jo, i llavors les implicacions cinèfiles són meravelloses perquè estan molt ben posades. Són d'aquelles coses que no són gratuïtes. Des de el despertar de la sexualitat amb la Raquel Welch, després amb el Sol ante el peligro, quan hi ha escenes d'aquestes, i acabant per Chitty Chitty Bang Bang, que trenca la foscor i obre el colorido, i veus que aquella persona que està vivint uns moments molt difícils se'n va al cine, queda embadalit en el que està veient, i aquell cromatisme li canvia el rostre. Doncs vaig trobar realment meravellosa la pel·lícula, i que, bueno, jo no l'encertaré pas, però mira, te'n me fot, que li donguin l'Òscar.
L'Òscar, no?
Li donguin l'Òscar.
Te quiero a ti.
Perquè la del perro està molt bé, però, escolta, jo m'estigo més 50.000 vegades veure aquesta pel·lícula que disfrutes, estàs alegre, que l'altra, que és una pel·lícula molt ben plantejada, la Jane Campion, però d'aquelles que, si m'ho deixen posar el fidel de la balança, jo al cine vaig a disfrutar, vaig a viure, vaig a que em produeixin sensacions positives, i ja està.
No mireis atrás.
Molt bé, Belfast és la nostra favorita pels Oscars. Què més t'ha agradat?
Em va agradar molt Brindis.
No me alargaré mucho, tranquilos. Ara un mes Sonia me dijo...
Necesito un descanso.
¿Por qué?
Sí? Vaig anar a això, saps? Bueno, primer per, com diria jo, per sentit professional d'aquí.
Per veure, sí.
Vaig
sí.
anar al cine, volia veure-la, i vaig trobar una pel·lícula distreta, francesa. Jo no sé què ha passat, que tenim una espècie de colonització de pel·lícules franceses. Abans, semblava que la filmografia espanyola, el temps de Carlos Saura, de l'Almodóvar, anaven a colonitzar França, doncs ara ens han tornat una mica la pantalla. És curiós, és molt curiós aquesta pel·lícula.
Por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso? Decidí que no contactaría con Sonia, pero hoy he caído. Hace una hora y 11 minutos que ha leído mi mensaje y sigue sin contestar.
Perquè ens explica un sopar d'una família que se'ls afoten.
Para rematarlo, estoy atrapado en una cena familiar donde el tema de conversación es...
La calefacción radiante.
Carai, qué interesante.
El fill de la família, amb el casament de la seva germana, ha de fotre un discurs.
A tu hermana li haria mucha ilusión que dijeras unas palabras el día de la boda.
Perquè diu, com el plantejaré aquest discurs?
Joder, esto no lo he visto venir. Y eso que llevo 3 meses mentalizándome para esa pesadilla de boda. La iglesia, el cóctel y lo peor de todo, la conga.
I fa petits sketchos i petits monòlegs amb ell mateix, en diferents situacions de plantejament d'això, i això és molt original.
¿Me preguntáis qué opino sabiendo que he mandado un mensaje a las 17:24 y del que no he obtenido respuesta? Dejadme en paz.
perquè indiscutiblement amb una pel·lícula que dura una hora i mitja, molt bé, doncs llavors el que fa és que hi ha molts elements, molts esquetxos, moltes situacions d'aquestes que no es fan pesades, que una és millor que l'altra, sí. Està molt ben interpretada i és una reflexió d'aquests convencionalismes que hi ha amb els dinars familiars. Ell allà planteja el que s'ha de fer per quedar bé, però també et planteja l'altra situació. Què Cordills faria per no fer aquest discurs, per fer això?
Hay muchas cosas que decir.
Mierda, perdón.
Que no decimos porque creemos que es demasiado tarde.
No me dejes en paz, coño.
Y creo que nunca es demasiado tarde.
Una pel·lícula molt interessant, amb molt de sentit de l'humor i molt ben interpretada. Doncs, bueno, què més vull desitjar? Si busco que el cine distreu-me, te sentes allà, no saps el que vas a veure i et trobes amb aquesta cosa que vas entrant a dins de la pel·lícula i no t'avorreixes. Surs, recolles les neurones i penses poder que t'haguessis anat alguna més perquè haguessis disfrutat més de la pel·lícula. I ja està.
Doncs brindem per brindis, molt bé. Una pel·lícula de comèdia francesa que passa bé. Què més tenim?
Papà i mamà. També em va agradar.
Lo primero de todo queremos deciros que os queremos mucho. Muchísimo. Pero mucho, muchísimo. ¿Vale?
Mamá, ¿te estás muriendo? ¿Por eso tienes tan mala cara?
¿Mala cara de qué?
És una comèdia espanyola. De...
Sí, però també té, és un remake d'una pel·lícula francesa.
Ah.
Sí, sí, és curiós. En Paco León és un tio que hi ha vegades que cargui, a vegades que si està ben, perquè aquí en De la Torre, que és un bon director de cinema, està mínimament controlat.
No és per això. Digo que no se está muriendo, vamos.
¿Me mueres tú, papá?
No, cariño, yo tampoco, yo no me muero.
Entonces, ¿quién se muere?
No se muere nadie
aquí. Ens presenta un matrimoni, que és la Miriam Ibarguren i en Paco León, que se separen.
Os hemos reunido para deciros que nos separamos.
I, més de voler la tutela dels fills, la seva, el seu moment personal i professional els hi fan nosa.
Como queremos lo mejor para vosotros,
lo mejor
hemos pensado que seis vosotros
los que decidáis con quién de los
dos os queréis ir a vivir.
I els hi foten putades.
I volen que se'n vagin amb l'altre.
Volen que se'n vagin amb l'altre.
Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Y con papá es una jauja todo el rato. Con papá es pizza. Hamburguesa.
Y encima mamá médico. Eso es una tranquilidad. Lo que te pasa con cualquier cosa, claro.
Y la tele está a las tantas. Y los chicos en casa.
Está ben interpretada i és d'aquelles pel·lícules que passen molt bé, que estan ben fetes, ben realitzades, que aquest element argumental pues, el veus al cine, aquest el cine familiar d'una altra manera i llavors també, i allà surt d'un mes en, com se diu, el que treballa amb Buenafuente, Humberto Romero, que dius que hace un chico como tú en un sitio como este, però mira, m'imagino que per allò per donar-hi una mica més de publicitat a la pel·lícula. També és distreta.
¿Tú crees que esto les va a traumatizar?
Probablemente, pero hay pastillas.
Sí, hay pastillas.
Com veus, tenim un punt important, Belfast, i pel·lícules que entretingudes, d'aquestes que no pots valorar-los des del punt de vista pseudo-intel·lectual, que és el que tinc jo molt acuradament, però passes rato distret. I ara la que em fa més poc una pedregada, i després venint d'en Ken Abraham, espero que no baixi del pedestal, perquè a mi em fa molta por la darrera producció d'ell.
El misterio del desierto tiene un poder seductor.
Per què?
Perquè no se'n va sortir amb l'assassinat en Orient Express i totes les implicacions shakespearianes jo crec que són una maledicència de les pel·lícules d'en Kenneth Branagh quan li donen molt de pressupost, quan ha de fer pel·lícules super espectaculars i quan s'envolta de gent que no són del seu nivell interpretatiu, però quasi, i aquí no se'n surt. Per les referències que tinc de La mort del Nilo, Kenny Abraham, aquesta setmana el pujaré dalt de tot i la setmana que ve no sé si l'haurem de posar al sòtanos.
Me ha alterado profundamente el alma. Soy el detective Hercule Poirot y voy a entregarles al asesino.
No et va agradar, doncs, el remake de la Agatha Christie del seu moment de
l'agafa? No, a mi la que em va agradar és el Peter Ustinov, l'anterior, etc. Hi ha gent que saben i es defensen molt bé amb petits arguments per fer un gran plat, i altres que els donen molts arguments per fer un gran plat i no se'n surten. Jo crec que en Hagen Braham...
Què dius?
Kenneth Branagh.
No t'enteres de la política. Sí,
perquè la meva dona m'està corregint.
Kenneth Branagh.
Branagh, encara pitjor, encara ho faig pitjor.
Molt bé.
Molt bé, adéu, eh?
Vinga, adéu, que vagi bé.
Doncs, en aquest cas, no sé, fa més poc una pedregada, però l'hem d'anar a veure.
Molt bé, doncs, alguna cosa més?
Sí.
Ah, sí?
De felicitar, que ja ho hem fet anteriorment, a la Carla Simón, perquè me n'alegro moltíssim i estic esperant amb delit el 27 o 28 d'abril que s'estrenin aquestes pel·lícules, perquè és d'aquelles que, tens expectació. I sense mort el director, l'Ivan Reitman, del Cazafantasmes, que curiosament, i això també són curiositats de la vida, l'última producció estava dirigida pel seu fill. El Cazafantasmes 2, el que el va dirigir va ser el seu fill, que m'imagino que devia ser una espècie de tutelatge per agafar un relleu generacional. Sí, relativament jove, sobretot pensant en la meva edat, i em sap greu perquè també va trencar, és allò de trencament d'esquemes d'una classe de cinema que va tenir la virtut de fer aquest trencament, però fer-ho d'una manera original i una manera que complaent per la gent que varen poder disfrutar del primer Cazafantasmes. I el segon, aquest canvi regional, no tan sols dels intèrpretes, sinó també de la direcció, la vaig trobar també molt acurada. És una pel·lícula que aquest donar continuïtat, encara que sigui a nivell especulatiu econòmic, està molt ben realitzada.
Molt bé, doncs descansi en pau, el director del Cazafantasmes.
Em sap que ho deies a mi.
No, home, no, Martí.
Vale.
Cinema amb Martí Sansebrià. Moltes gràcies i fins divendres que ve.
Fins divendres que ve.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. Els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies. Amb Carles Ribas.
Abans d'acabar, recordeu que el Teatre La Gorga acull aquest vespre a partir de 8:45 una doble estrena d'espectacles de dansa contemporània a càrrec de Kobosmika Sits. La companyia jove de Kobosmika interpretarà Becoming, una peça que convida a reflexionar sobre qui som i en qui ens convertim a la nostra relació amb els demés. I la segona estrena és Ghost, a càrrec de Sits Red, el grup de formació professional de Kobosmika. Una interpretació que intenta definir què són els fantasmes i de quina manera formen part del nostre cos emocional. I que també he de recordar que el Carnaval ja comença. El Passeig acull aquest cap de setmana els dos primers actes del Carnaval de Palamós. Demà, la colla Les Folloneres organitza una arrossada popular davant del restaurant Can Quel. Això sí, els tiquets ja estan exaurits, però hi haurà molt d'ambient amb música en directe, primer amb Missy Band i després el dinar amb Diamond Stick. I el diumenge, la colla Els Pirats organitza el seu tradicional vermut, també al passeig a l'altura del monument de la gent del mar i amb l'ambientació musical de Dexys Band. Res més, que passeu un molt bon cap de setmana, que comenci el Carnaval i divendres que ve i tornarem amb més cultura al Fila Zero.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:45, després de l'informatiu de tarda.